A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia, vigília de cap de setmana, avui divendres. Tinc dos tertulians eixurits i amb una experiència més que dilatada, tant personal com professional. David Pérez Casas, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. Josep Estefanell.
Hola, bon dia, Enric. Gràcies per ser un altre cop aquí.
Bueno, a vosaltres per venir, acudir, animar i a tots els que ens escolten per tenir doncs, audiència de la vostra opinió. Comentava abans d'entrar en l'estudi, David, ahir hi havia les jornades de ciutats sostenibles a Sant Julià, la quarta edició. Tu vas acudir com diguem, participant per escoltar una miqueta totes les ponències. Les intencions són bones, després és com posar-ho una miqueta en pràctica, no? Potser és el més difícil.
Sí, bueno, com tota la vida, no? Les intencions són boníssimes i sobre el paper hi ha idees o iniciatives que a dia d'avui ens agradaria a les administracions o als comuns incorporar de manera imminent, però clar, tot té un procés, no? I un país petit com el nostre, doncs hi ha certes coses que encara costen, Models de consums energètics que a dia d'avui potser són molt demandants i que potser hauríem de buscar una certa eficiència, doncs encara no estem aquí, però Andorra penso que està en el bon camí. Tot el que escolto, totes les propostes, penso que ja no són greenwashing, com es parlava abans fa molts anys, no? Penso que són propostes serioses, propostes que estan ben argumentades i propostes que en un temps, a mi m'agradaria que fos de recorregut més curt, però en un temps a mig termini seran factibles.
Sí, tu, el tema reciclatge, com tots nosaltres ciutadans, ens hem acostumat a reciclar, no?
Sí, no, evidentment que sí. Reciclem i procurem doncs, que la sostenibilitat en aquest país, el que diu el David, sigui cada dia millor. Jo que estic a punt de passar dels 70, recordo l'Andorra de quan érem petits i de la manera que es cremaven les coses, que m'entens? Com es feien les coses, i ara bueno, amb 70 anys, és que s'ha evolucionat moltíssim. S'ha evolucionat molt i, bueno, Andorra ens mereixem això, Jo ahir us estava sentint també, i em va xocar molt el tema del tramvia. Jo, el tema del tramvia, jo tinc una espineta clavada. Quan hi havia el Marc Forné, de cap de govern, va presentar un tram, no sé si era...
Metro aeri.
Era penjat, penso, i el van titllar de boig. Si en aquell moment s'està tirant endavant, com es pot, si en aquell moment es hagués fet, estaria pagat, amortitzat, i estaríem tots contents. Amb això vull dir que la sostenibilitat la tenim, l'estem avançant, però no fa tants anys encara ho veiem com una cosa una mica fora de lloc.
Sí, em sembla molt pertinent el que dius. A propostes que fa 20 anys o 30 anys enrere ens semblaven molt agosarades
i d'alguna manera
fora de les nostres possibilitats, ja no econòmiques, que segurament en aquell moment provocaven vertigen per la magnitud de la inversió que s'havia de fer. Però a dia d'avui, posats al 2025, poses el retrovisor i dius, hosti, tant de bo s'hagués fet. Potser no estaríem en la situació que estem de col·lapse a dia d'avui, no? Per exemple. Però bueno, cap de nosaltres pot tirar...
Fa 30 anys teníem els clípols de 20 places, aquells Mercedes i petits, i ara tenim uns busos que la rotonda d'Ordino té de fer 4 maniobres al xòfer per poder girar. Perquè envien el gran Ordino i arribes allà a la rotonda i quan veus el bus groc allà ja dius, bueno, espera't, perquè... Llavors, pues, han passat de...
Això, Josep, jo parlo ara, com que el que és el servei de transport, per exemple, de bus a Escaldes, també està sota la meva conselleria, és el servei, es diu Pingo, I això, bueno, doncs al final acabes trobant els vehicles adaptats.
Sí, sí, no, 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 evidentment, evidentment.
Que es puguin moure per dintre del poble.
Són comparacions,
de... Això també a vegades és voluntat una mica de la concessionària o de l'empresa que vulgui adaptar una mica els vehicles que té de flota al servei que ha de donar, no? Perquè no hi hagi, el que tu dius, aquestes dificultats.
Si mirem la pel·lícula El 47, era aquell...
Sí. 47,
que va pujar un bus doble a dalt a Torre Baró, es pot fer qualsevol cosa.
Es pot fer qualsevol cosa.
No, no, a veure, és una comparació que jo he fet del bus petit al bus gran, que no, potser no té res a veure amb la sostenibilitat, però bueno.
No, però tot va lligat una mica, és a dir, si tots tinguéssim un bon transport segregat a una alta freqüència, segurament molts dels que estem aquí no hauríem d'utilitzar la nostra moto o el nostre cotxe.
Exactament, exactament.
No? I tot això aniria que, també una mica...
És que veus ahir, era ahir que plovia?
Abans d'ahir,
que plovia, vam tingué de baixar la Seu a fer unes gestions. Ostres, travessant Andorra fins a Sant Julià, és que de Llors a Sant Julià, bueno, ja et dic, posem de la Massana, de l'embut de la Massana a Sant Julià, ostres, potser hi vam estar més de mitja hora.
Sí.
Per què? Plou, la gent cotxe, amb un bon servei de busos,
jo penso que
seria... I, bueno, si tinguéssim un tram, per dir alguna cosa, ja seria... Sí. Jo penso que tenim de passar pel tram.
Jo sóc ambiciós i jo vull creure en això, però no ens hauríem de quedar només a les portes de la nostra frontera. Jo penso que...
Tindríem de tirar més avall.
Fins a l'aeroport. Almenys
fins a l'aeroport.
Que siguéssim capaços de pujar la gent de l'aeroport de Castellbó, de pujar-los fins al centre d'Escaldes, o que és el Rovell de l'Ou, o el centre d'Andorra.
Però després hi ha la segona part, l'aeroport. Que sigui funcional 365 dies a l'any.
Ja, però això ja no està en les nostres mans. Clar, Andorra, estem una mica com allò que diuen, sempre meten l'expressió, no?
Venen a la Seu, de la Seu no poden aterrar, se'n van al Guaire.
Sí.
De la Seu al Guaire hi ha 150 quilòmetres, com a mínim.
Sí.
Si arriben al Guaire i no hi ha boira, poden aterrar, si no cap a Girona.
Sí.
Llavors, clar, és que t'he d'anar tot lligat, si és molt maco.
Bueno,
que
jo continuo dient, vull dir que s'ha de ser ambiciós amb el tema del tramvia, i jo penso que aquí hauríem d'anar de la mà una mica de, no sé si l'Ajuntament de la Seu, o fins i tot més enllà de la Generalitat.
I demanar
que hi hagi aquest enllaç des de l'aeroport fins a del tramvia.
Jo penso que depèn del tipus que sigui de tram, no conec els projectes, ni molt menys, però tampoc té de ser massa complicat,
No, suposo que complicat...
Si fos un penjat...
El tema financer i econòmic sí que deu tenir un impacte important, suposo, perquè són molts...
Jo ho pensava, sí, és molt maco que arribem a la Seu, però quin interès pot tenir la Generalitat de que pagar un tram fins a Andorra, de què els hi serveix?
Bueno, la quantitat de gent que puja a treballar cada dia
a
Andorra.
Sí, sí. És important.
Exacte, i penso que és
bidireccional
l'interès.
Seria interessant, doncs, de pàrquings grans a la Seu i el turisme deixar cotxe allà i venir cap aquí.
Bueno, aparcaments i accessoris jo penso que se n'ha de fer en tots els llocs, vull dir, això és una cosa que també se n'hauria de debatre i dona per molt,
ja,
no? Però a l'entrada de casa nostra, és a dir, passada la frontera, continuo pensant, i fa molts anys que hi parlem d'això,
recordo. Sí.
Per evitar
passant l'aduana, uns pàrquings que la gent... Però clar, tothom vol anar amb tots volem anar amb el nostre cotxe de porta a porta.
Sí, però després l'experiència del senyor que ens ve a visitar, o de la família que ens ve a visitar, que per accedir al centre d'Escaldes ha d'estar una hora
sí,
i mitja
sí.
des de la frontera fins a dalt, jo això no sé si...
Si fóssim capaços
de donar una alternativa viable, eficient, estar una hora dintre el teu cotxe fotent cua per passar Sant Julià, per arribar a passar Andorra, no sé què, que és un via crucis,
doncs
jo penso que potser hi hauria aquest element que faria, que hi hagués aquesta substitució, de deixar la gent arribaria... Jo segur que tots vosaltres hi heu anat, però pas molts llocs de Suïssa que està prohibit i tens parquins accessoris. Recordo fa anys quan vam anar... a Suïssa volíem accedir a un poble que està bueno, sota el Matterhorn i no vam poder pujar amb la moto. Vam deixar el cotxe a la moto, a molts quilòmetres a sota i agafar un tren i vam pujar,
fantàstic.
A Zermatt, concretament. I ens va agradar molt.
I
com a turistes ho agraïm, perquè arribes allà i és un entornet, no hi ha fums, no hi ha cues, no hi ha sorolls.
Això passa amb l'accés a estacions d'esquí. Abans anaves a esquiar, anaves a Soldeu, tenies d'aparcar a Soldeu, anaves a Grau Roig, aparcar a Grau Roig, al Pas, ara no, ara arribes en Camp, Punicamp, Canillo, accés a pistes, Soldeu, accés a pistes...
I això penso que és una millora.
Home, i tant, i tant.
L'experiència de client és molt millor.
Jo veig a la Massana, quan passes per les vagonetes, cony, veus que... Estiu, amb les bicis... Enric, que tu aquest any vas estar al Mundial, no?, de control, i a l'hivern amb els esquiadors. Un gran pàrquing i s'acaba la història.
Sí, s'acaba la comèdia, sí, estic d'acord.
Sí, són... El que potser dèiem, en la reflexió que deies tu, Josep, potser ens ha faltat fa 30-40 anys enrere aquesta visió de futur de país a Andorra i ahir ho deia amb el Sènic Airat, el cònsol de Sant Julià, la frase que diu el Maicon, l'aventurer, tenim que somiar gran, i potser no hem sabut somiar gran.
Sí. No, estic d'acord.
Ens ha fet por somiar. Ens ha fet por somiar gran. No. El que deies tu fa una estona, que hi havia projectes que deies, ostres, ens caurà el cel a sobre.
Sí. Jo ja que començo a tenir uns certs anys, clar, jo recordo quan jo era petit i va haver la primera proposta de fer Caldea, doncs a Caldea va provocar molta gent, un rebuig.
Sí, i tant, i tant.
Fins i tot corrien anònims per les bústies de les cases, sí. Que estaven en contra del projecte. Ara, amb la perspectiva que et dona el temps, allò que sembla un projecte inabastable i que s'ha convertit en un element de referència, un edifici emblemàtic, i és un pol d'atracció.
I al costat de les torres ha quedat petit.
Bueno, lo de les torres jo no voldria vincular-ho a Caldea, no?
No, però
vull dir, allò que semblava inimaginable i que et semblava
provocar
vertigen, que no sortirà, i un cert rebuig per part de la població, doncs ara t'adones, posa el retrovisor, el que deia abans, i dius, hosti, és un model d'èxit. Doncs, reprenent el que tu deies, no? Potser el metro d'Eri, si haguéssim tingut potser una mica
ara,
més de valentia...
Ara.
Els números també provoquen vertigen, no? Sí. Depèn de les magnituds que agafen, ara dius, hosti, això com ho pagarem, no? Jo també ho entenc, Els que estaven amb responsabilitat de govern en aquell moment, de dir, hosti, el projecte és molt bo, és ambiciós i tal, però sí que és veritat que potser falta això, no?, el múscul financer per poder-ho pagar, i els pressupostos generals tampoc donaven per tant, no? No ho sé.
S'han fet túnels, s'han fet infraestructures, s'han fet vials, i tot s'ha pagat.
Tot s'ha pagat o es va pagant,
Bueno, es va pagant,
és igual.
És igual, però vull dir que no som un país de morosos.
No.
Però arran d'això, la cosa, potser aquesta por de veure gran, tenim un exemple molt concret, Barcelona el 92, si mirem en el retrovisor, com dius tu, David, Barcelona el 92, per les Olimpiades, la ciutat va fer un canvi molt bèstia a nivell d'obres.
180 graus.
Molta gent també, va haver-hi crítiques, tal... Després dels Jocs, i avui dia encara més, o pocs anys després dels Jocs, tothom va dir quina gran cosa va ser que hi haguessin els Jocs del 92 a Barcelona i tots els canvis en infraestructures i millores que hi ha hagut. Llavors dius, caram, dius, nosaltres que sempre mirem una miqueta a fora i al cantó el que es fa, dius, ostres, tenim aquesta visió, dius, doncs mira, a Barcelona han fet això, tal o altre, no estem tan lluny tampoc.
No.
Bueno, ha sigut...
Sí, tens raó. Passa que potser el tema de les Olimpíades de Barcelona, potser ja també es van alinear els astres. Penso que també hi havia persones adequades a cada lloc de responsabilitat. Jo, Pasqual Maragall, que per mi va ser un gran alcalde.
Sí,
després, fins i tot l'oposició que tenia es va alinear, recordo, en aquell moment, el govern de l'Estat espanyol també els hi va donar un cop de mà. Vull dir que és que va ser... Es va veure com un projecte de país. No? I no les Olimpiades de Barcelona, no les Olimpiades dels catalans, sinó es va veure com una cosa de país. I jo penso que això també va ajudar.
Sí, són, bueno, veurem una miqueta... Bueno, aquest estiu tenim els Jocs dels Petits Estats, que bé...
Bueno, el maig, no?
Sí, bueno, maig.
Maig, jo, més que bé,
sí, és veritat que l'estiu és el 21 de juny, o sigui, finals de primavera.
Correcte.
Diguem-ho realment com és en calendari. És que el maig ja venen bons dies i per alguns ja...
Sí, ja és estiu.
Ja, per alguns és estiu. Cert que, bé, tampoc no tenim que fer grans trasbalsos a nivell d'infraestructures, però sí és una organització a tenir en compte a nivell de comuns, perquè clar, hi ha algunes proves que afectaran a trànsit i altres coses també.
Sí. No, bueno, com a Descaldes hem hagut de fer una inversió important al Prat Gran, amb so, amb unes pantalles, hem recobert la coberta, vull dir que el Comú ha hagut de fer un esforç important perquè és la seu, també allà es faran el judo, i després al Prat del Roure es farà el 3x3 de bàsquet, i després també tenim el Village, tot el que és els B2, tenim el Village allà, i per tant, durant aquella setmana que duran els Jocs, tindrem allà tots els esportistes dels petits estats que estaran allà, penso, que no digui un disbarat, penso que estaran dinant i sopant, i fins i tot penso que l'esmorzar també, i després el que facin, no? Però vull dir que és un, almenys per nosaltres, el Comú d'Escaldes és una responsabilitat gran, i perquè també venen molts esportistes i per tant els comuns, no només el d'Escaldes sinó la resta de comuns, han fet un esforç perquè siguin uns jocs xulos, que la gent gaudeixi, que tinguin transcendència, que es pugui, que Andorra quedi com on ha d'estar, no? Que per mi és a dalt de tot.
Sí, que es deia l'altre dia, la ministra deia que doncs, alguns esports, sobretot individuals, molts esportistes tenen l'opció de quedar-se a casa i alguns esports col·lectius han demanat doncs, justament d'estar allotjats per al col·lectiu. Parlo de la delegació andorrana.
Exacte,
de la delegació andorrana. És cert que doncs, bueno, també és una part sostenible també que s'està fent, que et dius, escolta, estic a casa, segons com, per què pernoctar en un hotel si la meva disciplina esportiva no necessita tenir estar amb tot el col·lectiu?
Sí.
Els Jocs?
Sí, bueno, jo ara em venia a la memòria
Els del 2005?
No, del 91.
Del 91, una miqueta més endavant. Perquè... Més retrovisor encara.
Sí, perquè el meu fill va participar, tenia, no sé, devia tenir 8 anys, 9 anys. Bueno, va néixer el 82, el 91, tenia
9 anys.
I va participar i, bueno, clar, com a pare, doncs, vam estar a les tribunes de l'estadi Joan Samarra i vam veure, bueno, els vam veure a nivell de bàsquet, doncs, vam viure una mica més. Els altres ja, com que treballant i ja no hem tingut tant... Alguna cosa s'ha vist per la tele, no? Però, bueno, jo ara m'ha vingut... 2005, no, jo tiro més a la de... Enric, ja tinc una edat, ja ho sabem.
Bueno, 2005 jo em puc parlar molt ràpid perquè feia part dels atletes, o sigui que tinc un molt bon record dels del 2005.
Vas participar?
I va ser una festa molt, molt maca, o sigui que... De fet, s'ha fet un rodatge d'unes imatges fa uns dies per fer uns trailers i una miqueta doncs, de trending topic abans dels Jocs amb gent doncs, que hi havia participat i tal. Serà molt xulo que prepara el Comitè Olímpic. Fins aquí puc llegir.
Molt bé.
Com es diu. Una cosa que, bé, són evidentment temes no diria molt recurrents, però que sí preocupen. Aquest dia 5, o sigui demà, la coordinació d'habitatge digne, hi haurà doncs, una manifestació amb un recorregut. Bé, l'última vegada que hi ha hagut una manifestació, el govern va tenir una, no ho diré un gir, però una percepció d'aquest clam de la ciutadania. S'estan fent accions, però bé, aviam quines declaracions també o quines accions complementàries potser portarà aquesta nova manifestació que es farà demà.
Suposo, i esperem tots, que doni pas a un canvi, perquè l'habitatge no, ja no és aquí a Andorra, és a tot arreu que està fatal. Nosaltres que ens passem algunes temporadetes a baix, ho estem mirant preus per una cosa, per l'altra, i és que amb poblets caríssims.
És que malauradament des de fa uns anys cap aquí, no és ara això, no és un fenomen que surt, el tema de l'habitatge s'ha convertit en un instrument de negoci, de fer business, una mica del que hauria de ser un sostre digne, que el que reconeix gairebé totes les construccions del món, doncs s'ha convertit això en un instrument o un vehicle financer per poder especular, no? i llavors grans fons voltors, bueno, que us he d'explicar, no? I sí, com treballen, no? Llavors, doncs, aquests grans fons voltors, doncs, el que provoquen són unes distorsions en els mercats que fa que, doncs, arribin al que està passant, no? El que estava passant per a ciutats aquí tinc molt properes com Barcelona.
Sí, sí, tant i tant.
Els, bueno, aquests fons estan, estan arrasant amb el que és el model tradicional de vivenda, no? I fa que, doncs, està provocant aquest efecte de gentrificació, és a dir, està expulsant a les persones, sí, del que és, sí, sí, casa seva, el seu poble, el seu barri, els seus, a la seva família, i es provoca, doncs, que ja han de viure amb una segona, una tercera corona, o fins i tot ja els expulsa directament.
Però és que nosaltres la primera corona o la segona ja és passa frontera avall o frontera amunt.
No, clar, és que, bueno, clar, si ho dius amb clau andorrana...
Clar, amb nosaltres, clau andorrana... La...
Jo el que em va semblar infumable, no hi vaig assistir, estava convidat, però no hi vaig assistir, a la conferència que va fer el senyor Bernardos, que, bueno, que no desvetllaré cap secret, no? Però, bueno, sí que és un senyor que intenta generar sempre polèmica perquè el seu discurs sigui agafi més, s'amplifiqui, sí, i tal, no? Sí, sí. Però em va semblar del tot inadmissible que aquest senyor vingui aquí i digui que no és cap drama i que per Andorra és una oportunitat, no? Sí. Que la gent se n'hagi d'anar a la seu. Bueno, aquest senyor s'ho hauria de fer mirar una miqueta i que es cuidi de casa seva, i a casa nostra ja mirarem d'arreglar les coses nosaltres, no?
Exactament, ja prou de feina tenen com per venir aquí. Passa que aquí, bueno, jo suposo que hi va haver algú que el va convidar a fer aquesta conferència.
Sí,
no sé qui, no sé qui ho organitzava.
Només cal mirar qui el va convidar.
No sé. No,
sí, a partir d'aquí, diguem...
bueno, no m'ho voleu dir, gràcies.
les repercussions doncs generen, malauradament, algunes accions. Dintre d'això, bueno, un govern ha autoritzat 100 permisos de treball sense ser resident, hi haurà suposadament també nomades digitals o altres persones també que s'abarcaran això. Ara, tampoc és la solució autoritzar gent a venir a poder, doncs, a tenir una activitat laboral en compte propi i sense, diguem, contribuir sent resident i totes les infraestructures o serveis annexes al país, tampoc.
Josep, si vols.
Sí, no, jo recordo, és que clar, jo sempre me'n vaig cap a darrere, jo recordo que abans que hi havia molta gent que se'ls donava una autorització de residència provisional, per dir alguna cosa, gent que venien a fer, doncs, per exemple, un arquitecte que venia a dirigir una obra i quan s'acabava l'obra se li acabava i cap a casa, que no eren ben bé temporers. Jo recordo, a veure, jo a la meva feina era de banca i ho veies al moment de fer obertures de comptes i coses així. Ara exactament no sé com funciona, però bueno, no, tampoc sabria què explicar-vos massa amb aquest tema.
Bueno, aviam, jo per principis no em sembla malament que, clar, si no tenim gent aquí per treballar, no tenim aquest talent que hem d'anar a buscar fora, doncs, bueno, que vingui gent a treballar i que vinguin a aportar. A mi no em sembla malament. Que sí que em sembla malament és que el nostre talent propi, la nostra fuga, que hi ha una fuga evident de talent, és a dir, què vull dir amb això? Gent que tenim a dia d'avui, el nostre jovent, que està molt format i tot això, no vol tornar a casa nostra. No vol tornar a casa nostra perquè els projectes de vida que li estem oferint no són els esperats, perquè afortunadament els nostres fills o han pogut viatjar, han pogut veure que hi ha de portes en fora, i llavors quan els dius de tornar diuen que es volen quedar. I per això nosaltres, llavors, quan no tenim aquest talent, hem d'anar a buscar gent de fora perquè vingui a fer-nos la feina aquesta tan específica o tan, bueno, preparada, bueno, que necessita uns requeriments i unes coses que no sabem donar i que no tenim aquí, no?
Però també hi ha molta joventut que acaba en la carrera i tenen i marxen cap a baix, cap a fora, perquè els hi donen una feina que aquí no la tenen.
Bueno, i el que et deia, no? Un projecte de vida que potser aquí no els hi podem oferir.
Exactament.
No? Ja, sense anar més lluny, no? El meu germà, la meva neboda, no han volgut tornar, són gent extremadament formada, el meu germà viu a Luxemburg, i no ha volgut tornar. La meva neboda va acabar la carrera i ja no va tornar a pujar, es va quedar baix a Barcelona. Bueno, llavors, quan parles amb ells, els dius, és que potser ens feu falta a casa nostra. Bueno, dius, el projecte de vida que m'estàs oferint a Andorra no m'interessa, eh? Ja sigui per vivenda, ja sigui per salari, ja sigui perquè l'oferta lúdico-cultural que hi ha no m'interessa, i bueno, però tot això ho anem perdent, i són plomes que anem perdent, i que d'aquí uns anys ens faran falta, perquè són generacions que ja no volen tornar a casa, generacions d'andorrans.
Sí.
És que és terrible el problema.
Jo fa uns anys vaig haver d'anar a un hospital, al pàrquing vaig veure una moto andorrana, no em vaig fer cas, tampoc. perquè passeges per Barcelona i veus cotxes i motos andorrans, molts. I el metge que em va atendre em diu, tu ets andorrà? Dic, sí. Diu, jo també. Dic, ostres, dic, ets el de la moto? Diu, sí. I què fas aquí? Diu, és que Andorra potser no em volen. Jo, un nefròleg.
Mm-hmm. Sí, que, sí, sí, sí.
I aquí vas amb un nefròleg i ara no sé qui hi ha, abans hi havia el Cafarati i ja no sé si n'hi ha, no, més. Sí,
això jo penso que és un mal endèmic que portem nosaltres en l'ADN. Sempre hem considerat que és millor lo de fora que el que tenim a dintre, no? Mm-hmm. Sempre, o sigui, ens hem d'estimar una mica més, ens hem de valorar una mica més, no?
No sé, bueno, si jo, tenim, jo em, si vaig, em vaig trobar amb aquest cas, sí, tampoc no.
Vull dir que, no. Si tenim bons professionals que estan exercint les seves feines a fora, hosti, per què no mirem, per què han marxat aquesta gent, no? Per què no mirem què els estem... Que els estan oferint a fora.
Però hi ha grans professionals que fa molts anys que van venir a Quindorra, i a Quindorra hem fet una carrera espectacular, mm-hmm. i a nivell de, per exemple...
Que jo no estic en contra.
A nivell de traumatologia, per exemple, a l'Aro, el recordo, i hi ha tres metges que van venir quan van acabar la carrera i aquí s'han jubilat. I,
que jo no estic, ja dic que no estic en contra de la gent que ve a treballar aquí. Jo sóc fill d'immigrants, jo no m'anomeno.
Sí, sí, no, no.
I els meus pares van pujar del Pallars amb una mà al davant i una altra al darrere.
Jo penso que aquí som tres, eh?
Han pogut progressar, han pogut fer la seva família gran, un projecte de vida, tots els germans han pogut estudiar, vull dir que aquest país ja estem molt agraïts, no? I dic, sí, jo penso, sí, que no, tota no, la gent no, que ve a sumar, benvinguda sigui. Però clar, el que em preocupa és això, la gent andorrana d'aquí, que ha de marxar perquè el projecte que tenen aquí o que els estem oferint, clar, clar, no és suficient o no arriba a les seves expectatives.
Aquí està, és el
i
tema.
I a França, a Espanya o el que sigui, els està oferint, doncs això, condicions millors, no? Hosti, hem de fer una reflexió tots plegats.
Sí, sí.
Doncs sí, és el que dius tu, David, és cert que jo em rememoro una cosa que deien a casa, que quan varen venir a viure l'any 52 a Quindorra hi havia 6.000
habitants.
Estem a 87.000. Sí,
sí,
o sigui que,
sí, sí,
i
tant.
I fent la broma, diguem, si volem fer una pel·lícula 8 cognoms andorrans, potser ho tenim difícil.
Ara sí, cada vegada més, cada vegada més.
Anirem a publicitat i tornem a trobar el Josep Estefanell i el David Pérez Casas amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
A l'Espai Caldes, la fotografia pren una nova dimensió. Descobreix l'exposició de formes, de Miquel Planchart, un viatge fascinant per la fotografia estereoscòpica que convida el públic a submergir-se en un univers on la tridimensionalitat transforma la manera de veure les imatges. Fins al 10 de maig, no et perdis aquesta experiència immersiva, que es completa amb activitats paral·leles per a tots els públics, que ja pots consultar al web del Comú d'Escaldes Engordany. Acosta't a l'Espai Caldes i endinsa't per la mostra de formes, oberta fins al 10 de maig.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el David Pérez Casas i el Josep Estefanell. Bé, comentàvem doncs una miqueta aquesta evolució demogràfica que hem tingut al país. És cert que també doncs hi ha hagut uns anys on andorrans hem tingut que anar a treballar fora perquè doncs la situació era complicada, i també és el que ha fet també aquesta mixitat que tenim al país, de famílies doncs que tenen doncs ramificacions a Narbona, Béziers, Perpinyà, o sigui Barcelona, o sigui tot un radi de 300 o 400 quilòmetres, hi ha potser més ramificacions que no pas pensem.
Molts andorrans als anys 40 van tenir de marxar bàsicament a França, a Béziers i al Vi. És on hi ha molta ramificació andorrana. Sí. I alguns a Barcelona també, però en aquella època a Quindorra pues, les grans famílies andorranes tenien molts terrenys, però no hi havia caix en aquell moment. I després hi va haver la segona tongada, que molts dels que van estudiar a França es van casar amb una francesa, llavors, o amb una espanyola. Però això també són curiositats d'aquest país, no? Clar. Sí. Estudies fora, trobes una novieta de fora, et cases i... Au. Però sí, bueno, són
aquestes mixitats.
Anècdotes.
Aquestes anècdotes que, bueno, aquests dies és cert que fa... ni tres mesos que està al capdavant d'un gran país econòmic. Tenen la memòria curta de l'altre cantó de l'Atlàntic, de com venen, d'on venen, què són, i bé, els arancels que es van declarar doncs, fa un parell de dies a Estats Units, cap als restes països del món, Andorra en sortim ben parats, un 10% només arancels. L'interrogant és una miqueta nosaltres què produïm aquí i què se'n va als Estats Units, perquè el govern ha dit que l'impacte seria molt, molt minsa per nosaltres.
Sí. Bueno, jo fa 15 dies penso que em van parlar ja això una mica, Enric, que em sembla bé, no la meva consideració personal, però sí que el que escoltava, el que llegia d'economistes brillants i que per mi són de referència, com l'Stiglitz, o ahir o abans d'ahir escoltava el Sala i Martín, això li esclatarà a la cara al Trump. És fotre-se un tret al peu. És a dir, no? Grans companyies que són yanquis, Apple, Nike, tot això, essencialment els seus nuclis de producció estan tan deslocalitzats que el que està fent és disparar-se ell mateix un tret al peu per la seva economia. Sí. És a dir, i clar, les proves no en desmenteixen, sinó és que ahir la borsa va caure, la borsa Yankee va caure un 5%.
5%.
I jo penso que aquest senyor això no ho té ben rumiat. Em va parlar fa 15 dies amb Enrique, recordo que d'aquí un any estarem molt pitjor del que estem ara, perquè nosaltres sí que és veritat que som un petit país en el que és l'economia global, però si hi ha un petit terratrèmol, ens arriba l'expansió, l'onda d'expansió ens arriba i ens tocarà. Vull dir que nosaltres no és l'essència infusa, vull dir que és així.
I avui es parlava de que 6 milions d'euros d'exportacions als Estats Units.
D'Andorra?
D'Andorra. Ho he sentit, ho hem sentit a la ràdio.
No tinc dades, eh?
Jo no tinc les dades, però...
Ho devien comentar aquí, o devia sortir algun diari, o algo així, però 6 milions, que els hi venem als Estats Units?
Tabac segurament no, no, però bueno, potser altres serveis... Bueno, algunes empreses sí que han de tenir un model de negoci que tenen una exportació als Estats Units. Bueno, ja veurem una miqueta com va la cosa de tot això. És cert que també, mirant-ho d'una altra manera, pot ser interessant per a Europa i per al consum propi i intern, o sigui, tornar a redefinir una miqueta les necessitats. O sigui, a la pandèmia ens vam donar compte que havíem deslocalitzat massa per les mancances que teníem, i això també potser és repensar el model econòmic que volem, de dir, no, doncs hem de ser més autosuficients i no dependre de l'exterior.
Sí, ahir escoltava una mica amb el que dius, mira, escoltava una mica la ràdio i el Macron va fer una intervenció amb empresaris, va tenir una reunió amb empresaris, i una mica el que els hi va intentar transmetre una mica és el que tu deies, Enric, eh? Dius, hosti, els hi va demanar calma, sobretot als empresaris, els hi va dir, escolta, no feu el que pretén el Trump, que és dir, agafeu i aneu a fer empresa a Estats Units, mirem, fem un control de danys, mirem aviam si el nostre consum intern a nivell europeu permet donar estabilitat a les empreses i ja veurem el que es fa, però que sobretot que no... Bàsicament per aturar el cop i que la gent no es tirés no sonessin totes les alarmes i l'emergència pues, fes que empreses que estan produint a dia d'avui aquí a Europa deslocalitzessin i anessin als Estats Units per por d'aquests arancels del 30% que vol implementar el boig aquest, perquè per mi és un boig.
Sí, no, evidentment. Jo penso que el que està fent, i sobretot el que he estat mirant o veient a la televisió espanyola, que de tot el que produeix Espanya, oli i vi, jo penso que està matxacant els seus propis a la seva pròpia economia, els seus propis consumidors.
Així a nivell europeu jo penso que el que s'emportarà el cop més gran seran els alemanys. Essencialment la seva producció automobilística, uns valors molt elevats. L'altre dia em penso que llegia de l'ordre del 60%, se'n va cap al mercat yanqui. El mercat yanqui bastant ampli, a Canadà...
Sí. Però és molt, 60%.
60%, sí, em vaig quedar parat.
És a dir, tenen de produir molt, perquè un 40% cotxes alemanys és que cada vegada se'n veu més. Les quatre grans marques, diguem.
I, bueno, el que patirà seran els alemanys. Tots patirem, però els alemanys més que ningú.
Veus el que jo no entenc? Per exemple, Trump estava en contra dels cotxes elèctrics. I ara s'ha fet amic...
De l'Elon Musk.
Del que es fabrica. Sí. Als Estats Units, tal, no sé què... un comunista als Estats Units estava molt mal vist. Amb qui s'està alineant? Rússia?
Bueno, però és que,
Cuba?
Per mi Trump és la contradicció absoluta. Home, perquè és, que, clar, és un negacionista del canvi climàtic i el que tu dius. I resulta que un dels seus socis i think tank, no, és l'Elon Musk. No? És un tio que, ostres, en principi hauria de defensar...
Una altra sonada, que surt als escenaris saltant i brincant com si fos un
payasset. Sí, no? I a més fa la salutació fascista.
Sí, 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 Hitler, també. No? També. Home, és que de veritat...
Per mi Trump és la contradicció absoluta. Un dia et diu una cosa, l'altre dia et diu absolutament el contrari. Al contrari, és que és tan ample i coherència zero.
Jo... El podem insultar, que no ens fotrà una demanda aquí. Home, perquè bueno, Espanya ja has vist com va, també.
De totes maneres, s'ha dit que el senyor Musk potser les hores no, però les setmanes estan comptades perquè el volen apartar una miqueta del càrrec que té. I també el que deies tu molt bé, David, la problemàtica serà l'autoconsum dintre la societat americana, que em pagarà doncs, els plats trencats, i la implosió pot venir de dintre. O sigui, sí, que el problema vindrà de dintre.
Sí, el que passa és que jo no sé si vosaltres copseu, jo no ho copso, però on està l'oposició? Perquè Trump va guanyar les eleccions, d'acord?
Sí. On té l'oposició?
Però on és l'oposició?
No.
Avui escoltava RAC1 que... Sembla ser que hi ha un parell de senadors republicans que s'han alineat amb algun demòcrata per intentar fer alguna contramesura, per intentar pal·liar els efectes dels arancels. Deus, però, hòstia, ja no només els arancels, que, insisteixo, és un tret al peu, però hi ha moltes altres coses. És a dir, quan el boig aquest diu que es vol anexionar Groenlàndia i ningú li sap dir que, escolti'm, que hi ha una cosa que
vol Canadà, i que vol Canadà.
I que hi ha una cosa que es diu sobirania i que, ens, que no et pots saltar les lleis així que ens hem donat entre tots els països. Però què es pensa? Que és el xèrif del món, aquest senyor?
Sí,
entre ell i Putin. És que jo, de veritat, me'n foto creus, perdó, me'n faig creus.
Sí, sí. No, però, per exemple, quan va entrar, el primer que va fer va començar a anul·lar decrets del Bush. Del Bush? No.
Del Biden.
Ah, del Biden.
Sí, comencem amb una B, també.
Jo encara estic...
Del Biden.
Sí, encara estic. Del Biden. Va començar a anul·lar decrets. Els opositors no van dir res. Sí. De dir, escolta, que això no ho pots fer. S'està passant la Constitució per on te vulguin.
En moltes coses s'extralimita aquest senyor. O sigui, com agafes i deportes gent sota quits, fins i tot passant-se per sobre les de, no sé, lo que diuen els jutges. És que em sembla demencial. És que figura que Estats Units és una de les mares de les democràcies del món. On estan les lleis?
La Constitució americana per ells és el màxim.
Sí. Sorprenent.
Bueno, està equiparat a Déu, vull dir, i bueno, en fi.
Sí, el que potser, diguem, nosaltres la jugada que està fent Andorra Turisme, en un altre àmbit, ha presentat la seva nova campanya per aquesta campanya d'estiu, clar, vol doncs, introduir-se en els mercats americans, tant Amèrica del Nord com Amèrica del Sud. Bueno, si tal, que vinguin i que es gastin els calés aquí, no? O sigui que dius, mira, si vosaltres ja ens limiteu a el que ens costarà portar producte cap allà, que per nosaltres aquí a Andorra no és gran cosa, altres països pateixen més, dius, però bueno, veniu de turistes i ja us escurem la cartera, no?, per dir-ho així.
Bueno, les grans èpoques que els russos eren els que mantenien l'hivern d'Andorra.
Sí. Jo totes les propostes que siguin en positiu i per portar gent al país, i es suposa que aquesta gent que hauria de, o figura que hauria de venir d'aquest mercat nord-americà, hauria de ser gent d'un target una mica elevat, l'únic que faria és pujar el tiquet mig. A mi ja em sembla bé. D'això que em sembli bé la proposta, si això es pot transformar en una realitat o alguna cosa tangible, això ja se'n fica un altre paner, i penso que potser estem errant el tret. Vull dir, potser hauríem de mirar mercats més propers als nostres, que segurament, ja per un tema geogràfic, els és més fàcil venir i concertar viatges, vacances, que no... Que, insisteixo, que tot està bé, no? Que al final tot suma. Però potser jo buscaria ser més eficients en el que és el mercat europeu, que això és una consideració meva personal, penso que no som prou. Jo que viatjo sovint, veus el que està fent, per exemple, la zona de les Dolomites, i aquella gent ens porta, no 30 anys, ens porta 50 anys d'avantatge en el que és el tema turístic i com porta gent el que estem fent nosaltres aquí, no? No ho dic només en clau andorrana, sinó en clau Pirineus, eh? Vull dir que hi han cosetes a fer, sí, es pot anar a buscar altres mercats, però a vegades mercats que tenim molt a prop, considero, i torno a insistir, que no s'està fent prou.
Ara que parlaves de les Dolomites, per mi és una regió que li tinc molt de carinyo. Creus que potser Andorra nosaltres hem fallat, David, en aquesta visió de creixement, no ser ordenats com potser en el sud Tirol, en el creixement que han tingut, immobiliari, estètic, perquè clar, tu veus, jo agafo molt, molt sovint com a exemple Cortina d'Ampezzo.
Jo hi hem estat dues o tres vegades.
Ha crescut, però tot el que s'està construint
ordenat.
Ordenat, amb la mateixa construcció, diguem, clàssica d'allà, pedra, fusta, tipus xalet antic, evidentment sí, sí. És nou. Dius, caram, dius, nosaltres aquí a Andorra a vegades, jo mirant el país, dic, podríem tenir la perla dels Pirineus, però a nivell urbanístic hem fet una miqueta de qualsevol cosa.
Un desgavell, completament d'acord amb tu. És que no ho milloraré. I vaig estar, i anem sovint amb la dona, perquè ens agrada fer moto, però l'any passat el meu fill ho volia conèixer i vam anar amb autocaravana. Vam estar a Bormio, que està sota l'Estelvio, i Bormio és un altre exemple d'èxit. És a dir, tu arribes a Magall i Poble i és que no saps on emmirallar-te. Ordenat, no hi ha cap hotel, que hi ha hotels, però estan tots construïts amb gust, respecten una edificabilitat, una alçada reguladora, no pots passar d'allà, els carrers... És que dona gust. És que, insisteixo, aquella gent ens porta 50 anys i nosaltres ho hem fotut malament. Jo el que demanaria, o el que intentem... No? Ho hem fotut malament fins ara. Intentem no continuar-la errant, no continuar errant el tret, i en la mesura que puguem, doncs anar cap a aquella direcció i no anar cap a Benidorm, que és la sensació sí, que tinc sí, que el que estem sí, fent a Escaldes. Sí, per exemple, sí, sí, amb, sí, per això t'he dit lo de les torres, no sí, me'n parles sí, perquè sí, em poso
sí,
malalt, no?
Sí, sí.
Doncs, clar, jo estic, em sento més proper i més identificat amb el model de Cortina d'Ampezzo o de Canazzei o de Bormio.
O Merano.
Just, que no, pues això, amb el Benidorm dels Pirineus que acabarem sent, no? Jo només demano a la gent que faci l'esforç, a vegades, de comparar dos valls que són germanes, és a dir, Andorra i la Vall d'Aran. I clar, no té res a veure. Alguna cosa hem fet malament. Sí. I bueno, no ens hem d'autoflagelar, però sí, hem de provar de, en les mesures que puguem, tot el que vingui de nou, fer-ho de manera endreçada.
Ara et demanaré una cosa, David. Què se n'ha fet d'aquella llei que obligava a les noves construccions a tenir un 50% de pedra vista?
Bueno, què vols dir, què se n'ha fet?
No, perquè bueno, jo estic veient...
Bueno, el reglament de construcció és un i llavors pues, bueno, hi ha uns criteris que s'han de seguir i, bueno, i aquests criteris alguna... Pues, bueno,
però a les torres no hi ha cap pedra.
No, evidentment que no.
Bueno, potser el 50% està en els fonaments i aleshores...
És que, no, bueno, jo sempre havia entès que hi havia amb el reglament de construcció i els edificis tenien de tenir un tant per cent de pedra vista.
Sí, però, bueno.
Però ara no es veu
bueno, s'ha anat canviant perquè
potser ha canviat no, per això et demano si saps que s'han fet
a mesura que els plans urbanistes han anat evolucionant doncs, bueno, doncs,
però anat... és que amb això vull arribar a lo que tu estaves comentant d'un ordenament d'edificis tots
amb una alçada reguladora
una alçada i a veure, és molt maco veure un xalet de pedra i fusta per exemple que és el que es veu a Suïssa, als Alps, a veure un xalet
A Suïssa, evidentment, hi ha ciutats a Suïssa, hi ha ciutats grans i no passa res, però en entorns com el nostre, que és Andorra, que jo, això, escolta, no és, el nostre entorn canvien una mica les muntanyes, però és un ambient de muntanya, com et pots trobar a les Dolomites, com et pots trobar, no sé, als Alps, i que... El que passa és que cada cosa al seu lloc.
Tot el que es fa a parròquies altes, hi ha molta cosa...
S'intenta respectar, sí, jo penso, però a la Vall Central penso que és on més hem errat, no? Però, bueno, hi ha exemples per mi que són de CB2, com per exemple el Pas de la Casa. El Pas de la Casa podria ser un lloc fenomenal, però jo penso que allò dels anys 60 ja se'ls va escapar de les mans.
Sí, sí.
I, bueno, i ara pues, bueno, hi ha el que hi ha, no? Evidentment no pots ensorrar-ho tot i tirar-ho tot a baix, però bueno, tot el que es faci sí que hauria de ser segons uns criteris una mica més curosos, que tinguin en compte l'entorn, que tinguin en compte les persones i sobretot l'impacte que tenen. No?
Bueno, el Pas de la Casa és que jo, de veritat, jo hi anava molt de petit perquè el pare portava un negoci al pas i pujàvem els fins de setmana, bueno, anava a feina, jo anava a esquiar de petit, i a la forma que era, i ara ho veus, i tot aquests grans rètols de publicitat i tot, ostres, és que...
Sí, sí. No, és terrible. Sí,
jo de veritat, jo, això és en camp.
Jo segur que ho recordeu, però vosaltres us en recordeu quan hi havia el projecte de pujar un telefèric del centre d'Andorra al
sí.
Pic de Carroi?
Oh, i tant, oh, i tant.
Hi ha un exemple que és bastant bo del que no s'hauria de fer i el que sí s'hauria de fer. És a dir, si aneu algun dia a Courmayeur, jo us convido que agafeu bueno, hi ha un telefèric que puja gairebé fins al costat de la Punta Hellbrunner, al costat de lo que és el Mont Blanc. Aquell telefèric està absolutament integrat i és una cosa que és fantàstica, és fantàstica. L'impacte hi és, perquè hi és a la muntanya, evidentment, no és innocu, però està integrat, és una cosa que aporta valor afegit. Clar, quan veus allò i veus el projecte que s'havia presentat aquí a Andorra, dius que no té res a veure, per què no fem bé les coses d'un inici? D'acord que allò ha costat molts diners, el que hi ha a Courmayeur, però intentem fer les coses, perquè estic segur que si es presenta un projecte d'aquesta envergadura, amb aquestes qualitats, amb tot el que aportava o que hagués pogut aportar, potser no hagués generat el rebuig que va generar en el seu moment el que portava la Conxita Marsol, no?
Sí, sí.
I a vegades voler fer bé les coses també és... el que pot decantar la balança cap a un costat o cap a un no? Generar un rebuig o generar pues, hòstia, que la gent s'alini.
Tornem una mica enrere el que parlàvem de la por dels grans projectes. Potser tampoc és, o no sé si no es va saber a fer bé o és que ningú li va agradar. Jo tampoc ara vull entrar a valorar si hagués sigut bo o no, perquè bueno, ja se'n va parlar molt en aquell moment.
Però bueno, no sé, jo et dic, jo hi ha exemples d'aquests que dius, hòstia, evidentment s'ha de tenir una cura del medi, però a vegades també has d'intentar trobar l'equilibri, no?, entre el medi i oferir coses alternatives perquè et continuï venint la gent, perquè el nostre motor, a dia d'avui, ho vulguem o no, és el turisme.
I tant.
Un altre dels funicles que hem pujat, el de l'Ull de Midi, el que puja de Chamonix surt del mig del poble,
sí,
no passa res.
Sí, sí.
I està bastant ben integrat i, bueno, d'acord que té una altra utilitat que la que podria tenir aquest de...
A Sierra Nevada et passen per sobre, i estàs al centre del poble i et passen pam, pam.
Però vull dir, les coses si es fan amb un cert ordre, amb una certa cura, pues tampoc són tan dolentes, però el que has de tenir clar, com ho vols fer, com ho vols traslladar, i que, evidentment, fer les coses amb sentit comú, no fer les coses perquè sí, perquè em sembla.
Vols dir que encara no tenim aquella mentalitat de que cada parròquia ha de tenir lo seu? O el seu camp de futbol, la seva d'això...
Això és... Sí, sí,
jo penso que si no s'hagués parat, ara cada parròquia tindria un palau de gel.
O sigui, no et sé dir, però sí que és veritat.
S'havia parlat, tothom volia el mateix. És a dir, que cada parròquia no... cony, descentralitzem les coses. Tenim un palau de gel a Canillo, ja n'hi ha prou. Ara tenim això, fem un estadi nacional a tal puesto. Ara aquí en camp es fa un estadi de la Federació.
La Federació de Futbol.
Clar, el senyor Piqué ens queixa que no té camp per jugar, que si els del rugby el tapen, que si d'això... Ostres, a veure, hi ha l'estadi... A Santa Coloma n'hi ha dos de camps. A l'estadi del Joan Samarra. Aquí en camp n'hi ha aquest nou i un altre o dos més que n'hi ha aquí. O sigui, els camps de futbol, és que, a veure, tenim més camps de futbol que equips, quasi.
Sí, no passa que, per exemple, en el cas del Piqué, sí que és veritat que la Lliga exigia, hi ha uns requeriments,
Sí.
Per el tir de càmera, il·luminació, no sé, el que sé.
El que va passar amb el bàsquet.
I llavors, pues, clar, això només fa que complicar-ho. És evident que un equip del nivell de l'Andorra, pues, segons a quin camp, no hi pot anar a jugar, no? Però, insisteixo, pels requeriments que demanava la Lliga específics, no? Uh-huh. Aquest tir de càmera, aquesta il·luminació, bueno, pues, jo això ho desconec, no? Però sí que és veritat que potser a vegades aquí a Andorra també pequem una mica de parrealistes i que potser hauríem de tenir una visió una mica més àmplia i pensar més a nivell nacional i no mirar-nos al melic. I
no tots tenir-ho tot.
Sí, just. I, bueno.
Això potser era una del que dieu ara, un dels temes que ens van tocar ahir en les jornades sostenibles, d'aquesta possibilitat de dir la paraula, mancomunar, algunes parròquies ho tenen més fàcil, Andorra les Caldes, com la connexió d'aigua que s'ha fet no fa massa temps.
L'interconnexió.
Clar, són coses que dius, per algunes parròquies clar, dintre la idiosincràsia del país estem tots en unes valls i és més complicat. Andorra, Escaldes ho tenen fàcil, Ordino, la Massana també ho tenen fàcil, clar, Sant Julià està una miqueta doncs, sola i no té aquesta possibilitat d'intercanvi doncs, com amb Andorra la Vella, com seria el cas d'Escaldes, no? Però cert que potser també és el pas a seguir de dir, bueno, quines necessitats tenim, tant una parròquia com l'altra, que són properes, i què fem de la mà junts, també.
Sí, sí. Amb el Comú d'Andorra treballem amb això, Treballem amb això. No em vull avançar res, però en breu veureu notícies d'aquest caire, perquè a vegades els polítics, en campanya o això, o quan fas el programa, la paraula mancomunar és una cosa que ens provoca trempera, si em permeteu, perquè, clar, és una cosa que de cara a l'elector agrada, però que després, des del punt de vista de l'elector, tens la sensació que ho posen allà per posar-ho, perquè toque, però no es fa mai, no? I jo penso mancomunar és un model d'èxit. És un model d'èxit que farà que les corporacions, a mesura que els ingressos de la construcció baixin, perquè han de baixar, perquè algun dia o altre tocarà sostre, doncs no serà una cosa que... És a dir, serà pràcticament una obligació. Què vull dir amb això? És a dir, té sentit que hi hagin deixalleries dispersades arreu del territori i cada parròquia tingui la seva? O potser valdria la pena intentar el que tu deies, tenir una sola deixalleria per Escaldes i Andorra, i fins i tot Sant Julià, ficar-la estratègicament, ubicar-la, intentar els costos, baixar costos, no ho sé, m'ho estic inventant, però una estació d'autobusos, una estació d'autobusos centralitzada que fos gran, que hi poguéssim donar cabuda a tots els autobusos que ens venen de fora, que no els haguéssim de tenir, per exemple, a la plaça de Braus, o quan parlo d'Escaldes, que els haguéssim de tenir al Prat Gran, o una de les ubicacions bones d'Andorra, d'Escaldes, estiguin allà aparcant autobusos de fora, de veritat. Vull dir que són coses a reflexionar, són coses a reflexionar, i et dic que jo penso que mancomunar a dia d'avui és una cosa que ens sembla molt llunyana, però acabarà sent pràcticament una obligació pels comuns quan els ingressos baixin, que en un moment o altre els ingressos de la construcció hauran de baixar, perquè és així.
Bueno, estem a l'aguait de la primícia que ens has donat, doncs, d'aquestes notícies que tant de Comú d'Escaldes com d'Andorra la Vella i de recursos compartits o de projectes compartits. Josep Estefanell, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per invitar-me una altra vegada i, bueno...
Fins la propera.
Espero que la propera.
Clar que sí. David Pérez Casas, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies, Josep, per la persona.
Gràcies.
Us dic fins la propera. Passeu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.